Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
Bona nit, Bush. Ens ha d'explicar aquesta matinada quina és la seva solució per l'Iraq. Serà a les 3 de la matinada hora nostra. Hi ha una gran expectació mediàtica. Totes les cadenes de televisió connectaran amb el despatx oval de la Casa Blanca per oferir en directe el discurs del president. Un discurs que, si no hi ha sorpreses, ja se'n sap el contingut. Les receptes són més soldats i més inversions multimilionàries. I sobre la notícia que cobria ahir el Mapamundi, el primer ministre etíop, Meles Zenawi, ha assegurat que els atacs aeris que han llançat els Estats Units a Somàlia des de diumenge han mort 8 terroristes. Connectarem després amb Brussel·les. La Comissió Europea ha aprovat avui, com estava previst, un pla per impulsar les energies renovables i optimitzar el consum de l'energia. Brussel·les parla d'impulsar una nova revolució industrial que posi fi a una economia basada en l'emissió de diòxid de carboni. Entrarem en detalls de seguida. I a la segona part, la protagonista, Amèrica Llatina. A Managua, d'aquí unes hores, el sandinista Daniel Ortega serà investit nou president de Nicaragua. A Caracas, Hugo Chávez ja ha jurat com a president de Venezuela. En parlarem amb el director de la Casa Amèrica Catalunya, Antoni Traveria. Tot plegat des d'ara i fins les 9. Aquí comença Mapamundi. Dèiem que George Bush farà aquesta matinada a hora nostra l'esperat discurs televisat des de la Casa Blanca en què plantejarà una nova estratègia per l'Iraq. Segons diverses filtracions de fonts oficials a la premsa, el president dels Estats Units anunciarà l'enviament suplementari de 21.500 soldats i un nou pla econòmic per ajudar a l'estabilització del país. La idea de Bush és que els iraquians prenguin el control del país aquest mateix any. Tots els detalls, la previsió d'aquesta important declaració oficial des de la nostra delegació a Washington. Xavier Vila, bona nit.
Hola Jordi, bona nit. En principi, aquest pla que denuncia Bush contempla, com dius, enviar aquest contingent, 21.500 soldats més, dividits en dues zones que són les més conflictives d'acord amb l'administració Bush, com és Bagdad i la província d'Anbar, dominada pels sunites. El gros del contingent, 17.500 soldats per la capital iraquiana i els 4.000 restants per la província d'Anbar. Tot plegat hauria de permetre que al novembre el govern de Nuri al-Maliki controlés les 18 províncies iraquianes. Ara només en controlen 3. El conseller presidencial Dan Bartlett ha justificat ja aquest vespre hora catalana l'increment de tropes davant la certesa que diu té la Casa Blanca que el govern iraquià complirà aquest cop amb el seu compromís militar.
No hi ha prou tropes iraquianes i americanes que ajudin a controlar els veïnats de Bagdad que patrullem. I el que és més important, les regles per un compromís. On poden anar aquestes tropes? A qui poden perseguir? Ara tenen la feina molt limitada pel poder polític a Bagdad.
La Casa Blanca sosté tanmateix que aquestes noves tropes tindran un paper limitat. De fet, es tractaria que entrenin els iraquians i que se'ls faci entendre que han de ser fidels al govern de Nuri al-Maliki més enllà de les desconfiances ben paleses els últims mesos entre sunites, xiites i kurds.
Parlem dels demòcrates, Xavi Vilà, pel que sembla, els demòcrates no estan disposats a acceptar aquest pla, no?
Efectivament, reiteren que no pensen oferir un xec en blanc al president per no donar però la sensació que tanquen l'aixeta econòmica a la tropa que ja està sobre el terreny. Tot apunta a que es limitaran a tirar endavant la setmana entrant una votació que serà simbòlica on les cambres, amb algun suport republicà sonat, demanaran al comandant en cap que no incrementi les tropes. Harry Reid és el líder de la majoria demòcrata al Senat.
Si hi ha una resolució no partidista que diu que no donem suport a aquesta escalada en la guerra, el president haurà de prendre nota. Crec que seria el principi de la fi pel que a mi respecta.
Una mesura que atempera força, Jordi, la petició que havia fet anteriorment el senador Edward Kennedy perquè el Congrés aturi directament la proposta del president. Figues d'un altre paner, òbviament, ja serà el que decideixin els demòcrates el 5 de febrer quan Bush presenti al Congrés l'astronòmic pressupost extraordinari que demana per afrontar la guerra.
Xavi Vilà, discurs televisat a partir de les 3 de la matinada, hora nostra, no?
Efectivament.
El nostre delegat a Washington ens informarà puntualment a partir d'aquesta hora en aquesta sintonia. Catalunya Informació. Gràcies, Washington. Bona nit.
Bona nit.
El primer ministre etíop, Meles Zenawi, ha assegurat avui que els atacs aeris efectuats pels Estats Units al sud de Somàlia des de diumenge han mort 8 possibles membres d'Al-Qaeda. Segons Washington, entre les víctimes hi hauria un dels cervells dels atemptats contra les ambaixades nord-americanes de Kènia i Tanzània de l'any 98. Susana Alcón.
Els Estats Units han negat haver bombardejat altre cop aquest país de la banya d'Àfrica des de dilluns. En canvi, diverses fonts properes al govern somali asseguren que els atacs han continuat avui. Segons fonts mèdiques i de residents a la zona, des que van començar els atacs han mort almenys 84 persones. El primer ministre britànic, Tony Blair, aliat tradicional de Washington, ha donat suport als atacs aeris i els han marcat dins el combat contra el terrorisme global. Recordem que els objectius d'aquesta ofensiva són alguns dels membres dels tribunals islàmics que fins a finals de desembre ocupaven el poder a Mogadiscio. Derrotats per les tropes somalis i l'exèrcit etíop, van fugir cap al sud del país.
L'Apunt, amb Cèlia Sarnades.
Fa un any, un informe sobre Somàlia de l'International Crisis Group, amb seu a Ginebra, constatava el següent. Primer, que el llarg conflicte civil de Somàlia i la falta d'institucions democràtiques desafiaven la seguretat internacional. En aquest sentit, els terroristes s'havien aprofitat, deien, del col·lapse del país per atacar els seus veïns i entrar militants i material. Segon, que els somalis estaven poc o gens interessats en l'islamisme jihadista i la llei de la xaria, i molt més en la seva supervivència diària, molt compromesa des de la revolta que el 91 va deposar el dictador Siad Barre i va convertir Somàlia en una terra sense llei. Segons càlculs de l'ONU, gairebé un de cada quatre somalis depèn de l'ajuda exterior per sobreviure. Tercer, l'amenaça d'una extensió del terrorisme a la resta de la banya d'Àfrica es considerava limitada però real, i en tot cas més factible si resulta que tant el govern de transició com els seus aliats fracassaven en els objectius bàsics: restaurar la pau, un govern legítim de base social àmplia i serveis essencials, coses que fins ara no s'han aconseguit. Els socis actuals del govern titella de Somàlia, implantat el 2004, són l'ONU, els Estats Units i els fronterers Etiòpia i Kènia. En dues setmanes han acorralat al sud del país les milícies dels consells islàmics que controlaven la capital, Mogadiscio. L'objectiu era impedir que Somàlia, diuen, es converteixi en la versió africana de l'Afganistan dels talibans. L'estratègia, bombardejar algunes localitats somalis del sud perseguint presumptes membres d'Al-Qaeda. Com sempre, mesures de boc gros sense perspectiva de futur que poden acabar recrudint el conflicte. Somàlia és una paradoxa política molt complexa i com a tal s'ha de tractar. És el país d'Àfrica més homogeni, amb una única llengua i una única religió, i al mateix temps el país més violentament dividit. Per això aquests aliats podrien prendre nota del Consell del Ministre d'Exteriors del Iemen, país que ha patrocinat diverses fórmules de pau per a Somàlia. Dels somalis diu: n'hem après una cosa, si s'estan barallant no t'hi posis pel mig. En tot cas, procura que no es barallin.
Seguim al Mapamundi. La guerra del petroli entre Rússia i Bielorússia ha posat en evidència la forta dependència energètica de la Unió Europea respecte a l'exterior, que actualment supera el 50% del seu consum. Per capgirar aquesta tendència, la Comissió Europea ha presentat avui un pla per impulsar les energies renovables i optimitzar el consum d'energia. Brussel·les parla d'impulsar una nova revolució industrial que posi fi a una economia basada en l'emissió de diòxid de carboni. El pla també esmenta una llista d'infraestructures prioritàries, entre les quals hi ha la interconnexió elèctrica entre França i l'estat espanyol. Saltem fins a Brussel·les. Nando Genoguera.
Més d'una desena de documents amb centenars de folis que impliquen almenys tres comissaris europeus és l'ambiciós projecte que ha presentat avui Brussel·les i que tracta de reduir la dependència energètica de l'exterior, sobretot de Rússia i Bielorússia, que, segons ha dit avui la Comissió, han perdut credibilitat amb el tall del petroli d'aquests dies. La Comissió aposta per altres mercats com ara Noruega i Àsia Central, però també per enfortir el propi mercat europeu. La Comissió s'ha compromès a perseguir les empreses que abusin de les seves posicions dominants, que no obrin els seus mercats, i recomana que les companyies separin el negoci de generar energia i el de la distribució de les xarxes energètiques. El president de la Comissió Europea, José Manuel Duro Barroso, s'ha referit a una nova etapa.
Necessitem noves polítiques per afrontar una nova realitat. Polítiques que mantinguin les nostres fites, protegeixin el medi ambient i facin que el subministrament energètic sigui més segur. Europa ha de liderar el món cap a una nova era que podríem dir postindustrial.
Pel que fa al medi ambient, la Comissió defensa reduir el consum energètic un 20% de cara al 2020 i aposta també per energies alternatives. Recomana l'ús de la nuclear, si bé deixa clar que aquesta opció és competència dels estats membres. I també Brussel·les ha confirmat que la interconnexió elèctrica franco-espanyola per Catalunya és prioritària a la llista de projectes a la UE i que s'ha d'anomenar un coordinador europeu. El document de Brussel·les, però, constata que la població local s'oposa a l'obra i recomana una consulta pública addicional. Reconeix que el projecte es troba en un impàs i pren nota que cal un acord polític al nivell que impliqui actors regionals.
Sobre això, la represa del subministrament de petroli rus a Europa és qüestió d'hores. Després d'una tarda de molta confusió, l'ambaixador rus davant de la Unió Europea ha assegurat que el seu govern i el de Bielorússia han arribat a un acord per posar fi als 3 dies de bloqueig del servei que ha deixat sense abastiment de cru a 5 països de la Unió. Jenny Lozano.
L'acord s'hauria tancat avui mateix després d'una conversa telefònica entre els presidents dels dos països. El pacte preveu que Bielorússia renunciï a l'impost addicional que volia imposar a Rússia pel trànsit de petroli a través de les seves fronteres. Així mateix, el govern de Minsk ha hagut de tornar les 80.000 tones de cru que s'havia quedat de forma il·legal durant els 3 dies que ha tancat el seu oleoducte. Escoltem l'ambaixador rus, Vladimir Shizov.
The amount that had been diverted is enough to keep the pipeline.
La quantitat desviada és suficient per mantenir l'oleoducte ple i fluint durant unes 4 hores. Això dona prou temps als serveis tècnics per restaurar el flux complet de petroli. Crec que és qüestió d'unes poques hores.
La mesura és crucial per al restabliment del petroli rus a Alemanya, Polònia, Hongria, la República Txeca i Eslovàquia. El primer ministre bielorrus ha anunciat que demà viatjarà a Moscou per reunir-se amb el seu homòleg rus i acabar de tancar el tracte que divendres aprovarien els presidents Lukashenko i Putin.
La incorporació de Romania i Bulgària a la Unió Europea ha incrementat el nombre d'eurodiputats al Parlament d'Estrasburg i ha fet possible la creació d'un nou grup parlamentari. Es dirà Identitat, Tradició i Sobirania, i l'integraran 20 representants de l'extrema dreta, entre els quals hi ha l'ultranacionalista Jean-Marie Le Pen o la neta de Benito Mussolini. Tornem a Brussel·les, Nando Zenoguera.
El grup batejat com Identitat, Tradició i Sobirania defensa els valors cristians i la família tradicional, els interessos de les seves respectives nacions i una herència europea basada en els acords entre estats, però no en una UE que resti sobirania a les capitals. Així de contundent ha estat Bruno Gollnisch, eurodiputat del Front Nacional Francès.
Som hostils a un superestat europeu que els ciutadans no dominen, no controlen, a aquests dirigents que tampoc no coneixen, que no poden escollir ni revocar i que decideixen en tots els dominis, en tots els aspectes polítics, econòmics, socials i culturals i els aspectes més íntims de la seva vida. Això ho rebutgem.
El nou grup parlamentari és contrari a l'entrada de Turquia a la Unió Europea, si bé accepta que hi pugui haver acords d'associació i col·laboració. Entre els seus integrants hi haurà el fundador del Front Nacional, Jean-Marie Le Pen, i la seva filla Marine, a més de la neta de Benito Mussolini, Alessandra. Així fins a una vintena de parlamentaris de 7 estats diferents. Superen el mínim que el Parlament Europeu exigeix per formar grup propi. I és que la incorporació de Romania i Bulgària a la Unió Europea el passat 1 de gener i dels seus parlamentaris ha fet que l'extrema dreta hagi superat els requisits. Fins ara els ultradretans es consideraven no inscrits i no tenien els mateixos drets que la resta de grups pel que fa a la dotació econòmica, l'ús de la paraula o la presentació d'esmenes.
Les notícies en un minut.
Són 9:15 i arriba Carme Montero. Bona nit.
Bona nit. A aquesta hora continuen oberts els interrogants sobre els suports a les dues manifestacions contra el terrorisme que s'han convocat a Madrid i al País Basc després de l'atemptat d'ETA Barajas. Demà sabrem si Batasuna anirà a la marxa de Bilbao, però això faria que els socialistes bascos se'n fessin enrere. En canvi, a la de Madrid, el Partit Popular encara no hi confirma la seva assistència, mentre que l'Associació Víctimes del Terrorisme ja se n'ha desmarcat. Això malgrat que els convocants volien una marxa unitària i no polititzada. A tot això, aquesta tarda, el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, ha dit que l'últim comunicat d'ETA en què assegura que continua vigent l'alto el foc és suficient per reactivar el procés de pau a Euskadi i per no enterrar la via del diàleg. I a hores d'ara la policia continua buscant els autors d'un apunyalament aquesta tarda a Barcelona que ha provocat ferides greus a una persona que ha estat traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Segons els Mossos d'Esquadra, els fets han passat al mig del carrer, a la Via Júlia, al districte de Nou Barris, i de moment es desconeix el motiu de l'agressió. Acabem amb la previsió del temps, que anuncia núvols prims a les pròximes hores i boira de matinada a l'interior. El vent bufarà en cops moderats als dos extrems de Catalunya.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
A punt ja Sara Canyeta i l'equip Viari Catalunya Informació, com vulgueu.
Doncs pel que fa a la situació del trànsit, destacar l'autopista del Maresme amb 2 quilòmetres de retenció a l'altura de Badalona en sentit nord, direcció cap a Mataró. També la C58 encara carregada en el seu tram final a l'altura de Montcada i Reixac en sentit sud d'entrada a Barcelona. I també recordar-vos que es dona pas alternatiu a la Nacional 230 a l'altura de la població d'Almenar, a la comarca del Segrià, després que part de la via hagi quedat tallada per un accident. Per últim, i en referència a la ciutat de Barcelona, doncs situació pràcticament normalitzada a la capital, només a la Ronda de Dalt en sentit Besòs queda un tram de lentitud entre la Vall d'Hebron i la Via Júlia. I això és tot des de l'equip Viari Catalunya Informació.
Per TDI-Sline, ara més A4, un alt 250 euros Audi.
No, això no té sentit. A veure així, Sline més TDI, un per ara 250 euros Audi al A4. No, tampoc.
Ja ho tinc. Ara, un Audi A4 Sline TDI per 250 euros al mes.
En 24 quotes, amb una entrada de 8.850 euros i una quota final de 16.905 euros. TAE 4,97%. Finalment, tot encaixa. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Mapamundi.
Dèiem que la segona part del programa la dedicaríem a l'Amèrica Llatina. El 2006 va ser un any electoral al subcontinent. Aquest 2007 ha començat amb alguns dels guanyadors de tots aquells comicis recollint els fruits de les seves victòries. Avui hi han coincidit dos. A Managua, d'aquí unes hores, el sandinista Daniel Ortega serà investit nou president de Nicaragua. A Caracas, Hugo Chávez ja ha jurat com a president de Venezuela per un mandat de 6 anys més i ho ha fet dient que Jesucrist és el socialista més gran de la història. Chávez ha anunciat la radicalització de la seva revolució bolivariana. Tenim en línia el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
La presa de possessió del ja de nou president de Venezuela, Hugo Chávez, ha estat dominada pel futur a curt termini del país, que entra ja de manera ràpida i sense sortida cap al socialisme bolivarià del segle XXI. Chávez destacava davant l'assemblea legislativa que domina el 100% que el capitalisme ha mort a Venezuela.
Es imposible lograr la mayor suma de felicidad para un pueblo en el marco de un sistema capitalista. Solo es posible por la vía socialista, por la vía de construcción diaria, permanente, endógena, profunda, sincera del socialismo venezolano.
Uns canvis com el nom del país, que es denominarà des d'ara República Socialista de Venezuela. Hugo Chávez ha jurat el càrrec ben d'hora aquest matí per ser a Managua, a Nicaragua, ara d'aquí una estona, a la presa de possessió de Daniel Ortega, el líder sandinista que torna anys després a la presidència del país. Allí es trobarà amb bona part dels líders internacionals, llatinoamericans especialment, com el príncep Felip de Borbó, que no han estat a Caracas al matí, sembla ser per exprés desig del propi Chávez.
Gràcies, Joan Biosca. Tenim amb nosaltres per parlar sobre l'Amèrica Llatina i aquestes dues preses de possessió, Antoni Treveria, que és el director de la Casa Amèrica Catalunya. Antoni Treveria, bona nit.
Bona nit.
Bé, sentint Hugo Chávez, queda clar que Fidel Castro ha deixat ben lligada la seva herència política, com a mínim, a Venezuela.
Sens dubte, dels últims juraments, dels 14 que ha fet, n'ha fet 14, si analitzem el seu text, és realment espectacular, és Patria, Socialismo, Muerte. Bueno, és un anunci ja conegut. Ell vol ser l'hereu, no? Vol ser l'hereu de la figura de Fidel Castro i vol tenir el lideratge a la regió i més enllà, gràcies al petroli. No oblidem que és un país ric, Venezuela, gràcies al petroli, doncs vol ser aquest home, no? Vol ser el comandante, el segon comandante.
La veritat és que aquest posat histriònic de Hugo Chávez a vegades fa una mica de gràcia, ens fa somriure, però la veritat és que ens trobem davant d'un personatge que està posant en perill les llibertats d'una democràcia molt consolidada com és la de Venezuela.
Vist des d'aquí, vist des d'Europa, sens dubte, i vist des de molts països d'Amèrica Llatina també, aquesta és la impressió. Jo crec que amb Chávez han fet un flac favor a aquelles persones, diguem, que s'han rigut d'ell, diguem, precisament, que l'han subestimat, no? Que l'han menyspreat. Començant per l'oposició política del seu país, que el va menysprear des del principi, dient que era un pallasso, etc. I que des d'aquí s'ha continuat amb aquesta manera d'interpretar. Bé, ells s'han aprofitat molt bé d'això. Ell ha fet una cosa que a mi em recorda molt, i això jo sé que a molts venezolans chavistes no els agrada, però jo ho penso així. Ell és un perón, situat en el mar dels finals del segle XX, que ha fet una cosa molt hàbil i molt intel·ligent, que és tot un milions de persones que estaven marginades, excloses de la societat, pels partits tradicionals, els agafa i diu: jo sóc el vostre líder. I aquestes persones que mai han tingut res a compartir, res a tenir amb la societat veneçolana, no han rebut res per part de l'administració, s'agafen amb una persona que els parla amb ells, ningú els hi havia parlat abans. Una gran responsabilitat de tot això és de les dues forces polítiques tradicionals, tant la Democràcia Cristiana com el Partit Socialdemòcrata de Carlos Andrés Pérez, que va ser l'últim president d'aquests partits, que des de l'any 45 governen ininterrompudament, repartint-se el poder i, perdó, repartint-se també la corrupció. Això arriba un moment, diguem-ne, que clar, els més desfavorits de la societat, que són milions, diuen prou. Hi ha una persona que els agafa i els diu: jo sóc el vostre home, jo, agafeu-me a mi. I clar, aquesta gent no és menor. I aquests són gent que té per molts anys darrere seu Chávez. El que ha fet bé Rosales, el candidat que es va presentar contra Chávez a les últimes eleccions, és una cosa que per mi és decisiva. Ell no l'ha menyspreat. I ell ha parlat un llenguatge semblant al d'ell, però l'ha combatut amb les seves armes. I això és molt intel·ligent per part de Rosales. No per part de molts, diguem-ne, dels que acompanyen a Rosales, que també era una coalició molt heterogènea, igual que la de Chávez. Chávez són 45 partits al voltant de Chávez. Ara ho liquidarà, això. Ara es quedarà amb un sol. Jo crec que s'ha de començar a tenir present de que és hàbil, de que és intel·ligent, i que aquí ens fa molta gràcia que cantin cançons, etc, però això és molt tradicional de Venezuela i d'altres països d'Amèrica Llatina, i molt respectable, per altra banda, no? Bueno, el menyspreu a Chávez comporta que cada vegada ell tingui més poder.
Fins on pot arribar?
Bueno, això és molt difícil, diguem-ne, de preveure.
Venezuela pot ser una segona Cuba?
Pot ser una segona Cuba amb un poder econòmic important, perquè té una cosa que Cuba no té. Diguem, Cuba ha tingut moltes coses bones també, durant el règim de Castro, s'ha de dir, diguem, els temes clàssics, els que diríem l'educació, la salut, etc. Però la matèria prima petroliera no la té. I Venezuela és una de les potències mundials del petroli. Fins on pot arribar? Fins allà on el deixi, diguem-ne, el seu propi país, la seva situació interna, que no és fàcil. Ha de començar a cuidar-se molt de l'interior del país, perquè tampoc és menyspreable el tant per cent que ha tret l'oposició. No és menyspreable. Té 6 anys per davant, segurs. I té un error de la pròpia oposició, que és que el Congrés en aquests moments és tot seu. No hi ha ni un sol diputat de l'oposició, donat que l'oposició no va voler presentar-se a les eleccions legislatives. Aquest és un fet important, no? Clar, s'acabarà el mandat Bush. Això també, les previsions, si fem previsions, és possible que hi hagi un candidat demòcrata que guanyi les eleccions si el d'Iraq segueix tan malament com està, no? Pot haver més entente cordiales, segurament. Ell pot rebaixar els seus plantejaments, possiblement. Es pot moderar, però ell moderar el discurs significa perdre els seus clients, diguem-ne, perdre els seus clients potencials interns, no?
Anem a Nicaragua, perquè Daniel Ortega pren possessió aquesta matinada. No cal esperar potser un discurs tan radical, no?
No gens. No segur. Perquè és diferent el país, sens dubte, és un dels països més maltractats i més petits, diguem, del que és Centroamèrica en aquest cas. I Ortega no és en absolut Chávez, ni intel·lectualment, ni per formació, ni per res. Hem de pensar primer factor. Ortega arriba a la presidència després de 3 fracassos seguits. O sigui, ha perdut 3 eleccions seguides. Després del 90, 3. Crec que ha pres la lliçó, políticament parlant, i les primeres paraules, diguem-ne, són molt clares. El pla macroeconòmic de xoc que hi ha instal·lat pels 2 governs anteriors ha dit que els continuarà tal qual està. No ha fet cap declaració que molestés a Washington, cap ni una. És un discurs moderat i un discurs en el qual anima els empresaris, diguem, que no tinguin por, que ell no començarà a col·lectivitzar ni a nacionalitzar, com ha fet Chávez abans de prendre possessió ahir. I per tant el discurs d'Ortega és molt diferent i la situació sobretot del país és molt diferent. Per tant, a Nicaragua es donen les condicions que no tenen res a veure amb les de Chávez.
Sembla que el món ho ha entès, perquè hi haurà una gran representació d'autoritats, sí, de tot el món, entre elles la del príncep Felip de Borbó.
Sí, que també va, bueno, va, normalment el príncep Felip va a totes, les d'Amèrica Llatina són totes per delegació del seu pare, del rei, no? Però hi va tot, sí, va també a la d'Equador el dia 15, i bé, sí, el príncep Felip va estar a la de Mèxic, encara que fos per uns minuts, diguem, en aquesta desgraciada presa de possessió de Calderón, no?
Antoni Traveria, moltíssimes gràcies per haver estat una vegada més al Mapa Mundi. Fins
gràcies
una altra,
bona nit.
Nosaltres seguim amb la revista de premsa.
La revista de premsa ha fet un cop d'ull avui al The Spectator i en concret un article sobre la possibilitat que els Estats Units o Israel acabin atacant l'Iran per aturar el seu programa nuclear.
L'autor, Douglas Davis, es mostra força contundent sobre la hipotètica opció militar per frenar l'ambició atòmica del règim de Teheran. Considera que aquesta és una opció molt plausible en els pròxims 12 mesos i que potser no trigarà a arribar a causa dels avenços iranians en el procés d'enriquiment d'urani per utilitzar-lo com a combustible nuclear. L'article és molt precís pel que fa a la capacitat tant dels nord-americans com dels israelians per dur a terme una ofensiva d'aquest tipus. Explica que les instal·lacions nuclears iranianes estan extremadament protegides sota terra i que molt poques de les armes existents avui dia les poden afectar seriosament. Per això, diu l'autor, s'està valorant l'ús de la bomba de neutrons, que provocaria un impacte similar al d'un sisme, l'efecte que cal precisament per paralitzar el mecanisme d'una centrifugadora, que és el principal objectiu d'un eventual atac. És clar, diu The Spectator, que l'opció militar és l'últim recurs i que el senyal que la diplomàcia haurà fracassat a l'hora d'aturar les aspiracions iranianes per obtenir armes nuclears. No té sentit, argumenta, que un dels països més rics en petroli arribi a aquests extrems per desenvolupar un programa caríssim només per donar-li un ús civil. Què pretenen les autoritats de Teheran amb tantes provocacions? Potser el que busquen és precisament un atac? En qualsevol cas, diu la revista britànica, semblen cada cop més a prop d'aconseguir-ho.
La contraportada.
Els socialistes francesos van forts. Avui han presentat una campanya que penjaran a internet en contra de Nicolas Sarkozy, que molt probablement serà el candidat de la dreta a les presidencials del maig. Es tracta d'una llarga diatriba que denuncia el seu vassallatge, diuen, al pensament conservador i la seva fascinació pel president dels Estats Units, George Bush. Neguen que sigui, com ell proclama, un europeista convençut i qualifiquen de mediocres els resultats que ha obtingut com a ministre d'Economia i d'Interior. El fan corresponsable també del que consideren fracassos dels governs conservadors de Raffarin i Villepin. Bé, fa anys això eren tècniques de propaganda i màrqueting exclusivament dels nord-americans, però darrerament estan fent fortuna també aquesta altra banda de l'Atlàntic. Algunes han funcionat, però altres no, i en tenim exemples molt recents i molt propers. Francament, és paradoxal que els socialistes francesos acusin Sarkozy de neocon amb tècniques propagandístiques made in USA. No trobeu? Bona nit, fins demà.